11 i 10 minuts del matí, comencem aquí la segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dilluns 12 de maig del 2014, amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, Miquel Molina, àrbitre col·legiat i president de la penya catalana Manchester United 1839, Raúl Orgales, el tècnic del programa, i avui amb Joan Puquí, redactor de la secció del Barça de Mundo Deportivo, a l'altra banda del fil telefònic. A tots quatre, molt bon dia, gràcies per ser-hi.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies especialment a Joan Puquí, a qui incorporem avui com a primer dia de tertulià, vaja, el Sant Cugat a Fons matins en xarxa. Gràcies per ser-hi.
Bon dia, de res, a vosaltres.
Una lliga que es decidirà l'última jornada. És la número 83, la 83a lliga espanyola de futbol professional, i sembla que no vol tenir un campió fins a l'última jornada, si bé Jesús Galindo, ja només hi ha dos equips que opten a ser campions, sí, sí. Barça i Atlètic de Madrid. El Barça, que necessita els 3 punts, l'Atlètic de Madrid en tindria prou amb l'empat. El Madrid,
el Barça, que necessita els 3
punts, es va descartar a Baleidos.
I a l'Atlètic de Madrid, que sembla que em vol donar la raó, que m'han tingut fins fa dues setmanes. Fa dues setmanes vaig canviar d'opinió, sí, i no sí. Té que canviar.
La idea inicial no va dir, és la
de fa setmanes, la bona, que l'Atlètic de Madrid acabaria de s'inflant-se.
Quanta bipolaritat en aquesta lliga, eh?
Per posar-nos una mica en coneixement de causa, Joan Puquí, Jesús Galindo deia des de principi de temporada que no veia l'Atlètic de Madrid aguantant
i que acabaria de s'inflar
fins l'última jornada, que es desinflaria. I ara la nova teoria de fa dues setmanes era
que
potser sí, i ara veient que l'última jornada es pot desinflar ara, perquè una derrota al Camp Nou no li donaria la lliga, tornem a la teoria inicial.
Barça. La teoria de
aquesta
Barça.
És la teoria també que corre per la redacció de Mundo Deportivo.
Bueno, la teoria de la desinflada de l'Atlètic de Madrid jo crec que la compartíem més o menys tots.
Sí, home, en part jo crec que sí.
Jo et diria que fins al mes de febrer-març. I quan l'Atlètic de Madrid va arribar a quarta final de Champions i va eliminar el Barça i vas veure que a més seguia guanyant els seus partits, tots vam pensar, ostres, aquests ja no cauen, perquè hi ha un, per mi és un moment clau quan el Madrid els elimina de la Copa del Rei a semifinals. Allà sí que ells passen un moment crític, inclús perden un partit, crec que és Almeria, 3-2, i donava la sensació que l'Atlètic de Madrid allà anava a pagar tot l'esforç que havia fet, però no, es van refer, i tot i que guanyant partits per la mínima i amb moltes dificultats, l'Atlètic de Madrid seguia fent via. I això, jo crec que aquell és el moment que tots, jo inclòs jo, pensem que l'Atlètic de Madrid ja no es desinflarà. I el que penso jo, el que li està passant en aquestes darreres jornades és que el desenllaç listat, és a dir, la meta, és allò que passava des d'un somni, que vas per un passadís i la porta que tu vols arribar cada cop es va una mica més lluny, més lluny, més lluny, i no arribes mai, doncs jo crec que és el que li està passant, se li està fent molt llarg al final de la lliga.
Jo pensava
i ara tenen un bloqueig mental, això és el que jo penso que els hi passa.
Jo pensava, Joan, que en comptes d'un somni em parlaries d'una etapa del Tour de França, que veus allà dalt la meta i no arribes mai.
No, i tens el pilot que se't tira al damunt i al final acabes perdent. Acabes perdent, perquè jo crec que tenint en compte que el Barça està molt escàs d'energia, també. Jo el veig el Barça també al límit. Però si el Barça estigués mínimament fort, jo crec que la Lliga era clarament del Barça. Perquè l'Atlètic, insisteixo, el veig mentalment molt bloquejat.
Per tant, la gran pregunta, sou capaços, creieu que és capaç, vaja, el Barça de guanyar l'Atlètic de Madrid,
sí,
que no ho ha fet en tota la temporada?
Sí, jo n'estic convençut, ara n'estic convençut, perquè...
Ho dius amb el cor? O...
Amb el cor i amb el cap.
Sí?
Amb el cor i amb el cap. Jo crec que l'Atlètic de Madrid, això de que se li està fent molt llarga la temporada, la Lliga, i que no arriba, també té una cosa que potser també contribueix a aquest bloqueig, que té una final de Champions davant del Real Madrid una setmana després. I vulguis o no, el cap el tenen allà.
Però que el desenllaç del que passi al Camp Nou, jo crec que els pot fer molt mal.
Els pot influir molt.
Sí, jo veig l'Atlètic de Madrid o guanya els dos títols, o li passa com a l'Atlètic de Bilbao del 2011, que va perdre una final amb l'Atlètic de Madrid i una altra amb el Barça.
4-1 a la Copa del Rei.
I 3-0, crec que va ser, a l'Europa League o alguna cosa així.
Exacte. Bé, i un
altre... A mi el cor em diu que perdi l'Atlètic de Madrid la Lliga i que guanyi la Champions.
Perdoneu, un altre que no deixaria gens contenta la seva afició seria el Real Madrid si finalment perd la Lliga de Campions després de, podríem dir, tirar el partit d'ahir a Baleidos, de llançar la Lliga, vaja.
Home, ja tenen el cap allà des de fa... Sí. Jo crec que la setmana passada de punxar.
Des de que van jugar amb el Bayern.
Exacte. Sí.
Des de que van jugar amb el Bayern, ells tenen la final i la Lliga l'han donat per perduda. Abans d'hora, com reconeixien ahir, perquè encara podrien haver tingut opcions d'estar, sí, almenys estar en la lluita a l'última jornada, encara que seria poc probable que el Barça li regalés al Madrid, hauria sigut poc probable, però bueno, tenien la possibilitat d'estar allà i l'han perdut, i això també els pot afectar.
Sí, sí.
S'hi pot afectar, perquè ara es juguen tota una carta, i com els hi surti malament, allà pot...
Se'ls hi tiraran a
sobre. Poder de Troia, que diuen. Que...
Home, si el Madrid acaba la temporada guanyant la Copa del Rei, amb l'Atlètic de Madrid campió d'Europa. L'Atlètic de Madrid, que és com si... Sí. Imagineu-vos que l'Espanyol guanya una final de Champions al Barça.
Imagineu-ho.
I amb el Barça campió de Lliga a l'última jornada, vamos... Jo no sé el que es crema, però que Florentino es torna a gastar 200 milions d'euros en un nou projecte, segur.
Sí, sí. No, sens dubte. Sens dubte que es lia la cosa forta.
L'únic que veig si el Barça potser ara és canviar una miqueta el xip, perquè després d'haver punxat, de tenir dificultats, que va ser d'una setmana a l'altra amb el Getafe...
Home, el Barça no ha guanyat ni el Getafe ni l'Elche.
Ja, ja, ja.
Hem de ser molt conscients, que l'Elche, que vaig veure jo ahir... tot i que van celebrar la permanència, que ja la tenen matemàtica assegurada, que és un equip que a casa ha perdut molts punts i que és molt difícil que li facin gols, jo vaig veure un equip molt fluix. És a dir, el Barça ahir, amb una miqueta més de frescura, el Barça ahir guanya.
Oh, i tant.
Però el Barça actual no està per massa més cosa. I després el Getafe és un altre equip que ara mateix, si no tinguem davant la classificació, però crec que està en zona de descens, sí, o l'està fregant.
Bé, va salvar, no?
De moment és setzè,
no
per tant...
Salvat, no està salvat,
no, salvat no, sinó per guanyar el...
Bueno,
tres punts, Joan, per sobre del descens.
I en però vaja, que se la jugaran.
Se la jugaran l'últim partit, i ahir va estar alguns moments de la tarda, va estar ficat en els tres llocs de baix, no?
Sí, sí.
I és un equip que, personalment, al Camp Nou, el jove també... molt decebedor en quant a joc, i que el Barça no hagi guanyat a cap d'aquests dos equips, home, t'indica que molt han de canviar les coses al llarg d'aquesta setmana per poder afrontar el partit de l'Atlètic de Madrid amb certes garanties. Jo sincerament, d'una banda penso que per l'historial de l'Atlètic de Madrid, conegut com el Pupas, i per com els veig d'agobiats que estan, veig que sí que és possible el Barça. Ara, d'altra banda, miro a casa, miro dintre com s'estan fent les coses, com està el Barça, i aquí perdo una mica l'optimisme, perquè el Barça encara no m'ha convençut, la setmana passada el debat era, el Barça serà capaç de guanyar els dos partits? I hi havia qui deia, home, el Barça ens ha de convèncer, ens ha de tornar a enganxar a pensar que és possible. I de moment, vist el partit d'ahir, de moment estic igual que la setmana passada, no m'ha convençut de que sigui capaç de fer-ho. Ara jugant a casa, 100.000 persones que estaran omplint el Camp Nou i que la gran majoria d'elles aniran impulsant el Barça i que ells han de ser conscients que han de fer un darrer esforç de 90 minuts, doncs bé, donem-los aquesta opció.
Jo la particularitat que veig és que aquest partit s'ha convertit en un... La Lliga s'ha convertit en un partit final, en una final.
Sí.
I les finals ja se sap que mai es pot donar un pronòstic segur de qui guanyarà i així, independentment de les trajectòries que porti cada equip.
Amb l'avantatge de Jesús que... Clar. Serà una final que el Barça
que
jugarà a casa.
Que sobre és a casa, jo és aquesta l'avantatge que veig. Vull dir, les finals s'ha demostrat en el futbol que són una altra història. Vull dir, que
sí,
és independent de la trajectòria. I aquesta Lliga, doncs, pel desenllaç final, s'ha convertit en una final.
Va, sí, potser per aquest punt sí que és un factor bastant, bastant important, però ara estàs comentant tots aquests escenaris de que la pressió que té l'Atlético, el Barça, com deia el Joan Puquí, no convenç i no està apretant. I tot i que la pressió, que és evident i és palpable, que té l'Atlético en aquest tram final... almenys jo veig un esperit molt més competitiu d'intentar treure endavant com sigui. Al final del partit contra el Màlaga va ser agònic pels culers, perquè l'Atlético estava pressionant de mala manera. És a dir, sí, per una banda tenen aquest factor de pressió, de que se'ls està fent llarg, perquè podríem dir de falta d'experiència en aquestes situacions, però vaja, a mi em convenç més que no pas al Barça, perquè el Barça s'està deixant escapar punts, s'està jugant d'una manera molt, no sé, s'està passejant, sí, s'està tranquil·líssim.
Està de rostits i d'aniversaris.
No, el Barça també va estar buscant el partit d'ahir, crec que ahir no és dels partits...
Però no amb l'impeto que anava l'Atlético de Madrid.
És
a dir, l'Atlético de Madrid també, quan va empatar a 0 amb el Chelsea, quan tenia que anar a Stamford Bridge, també deia, ostres, serà complicadíssim, i va tirar endavant, tot i ficar-se amb el marcador en contra. És a dir, crec que... tenen un punt més que ara mateix al Barça li falta i que pot ser bastant important a tenir en compte a l'hora del partit d'aquest dissabte.
Jo estic, és que el Barça arriba, jo crec que amb el dipòsit ja no en reserva, no. Jo crec que ja està, ja que s'ha capgirat a l'autovia, per entendre'ns. Mm-hmm. I ara està cridant el RAC perquè el vinguin a rescatar, no? En canvi, l'Atlètic sí que dona l'Atlètic almenys mora a l'àrea del Màlaga. Hi ha aquella jugada que tira l'Adrián i que el Willy Caballero envia corna. Amb aquell, sí. Només amb aquell gol l'Atlètic de Madrid ara mateix seria campió.
Sí,
el Barça, en canvi, els minuts finals sí que estava dominant en l'Elche, però no amb la mateixa intensitat. El Barça té un problema, a part de que... El Barça ha estat molt temps aquesta temporada divagant, vull dir que no sabies ben bé si estava enganxat a la competició o no, si era competitiu o no. I segurament els jugadors volen enganxar-se, però no és tan fàcil. És a dir, no hi ha un botó màgic a duplic,
s'han trobat de cop,
una altra vegada.
S'han trobat de cop aquesta a tornar-se a enganxar. S'han trobat de cop perquè el Madrid va començar, s'ha desinflat des del partit, el magnífic partit que va fer el contra el Bayern, el Madrid s'ha desinflat, s'ha borrat, inexplicablement.
El Barça, tu el que no has fet durant les darreres setmanes, fer-ho de repent, a mi em sembla que no, jo no he sigut esportista professional, però em sembla que no ha de ser tan fàcil.
Ja.
Si tu estàs amb una tendència de que, ja t'has deixat anar, ho has donat per perdut, has fet declaracions dient que la Lliga estava perduda, estàs pensant segurament en arribar bé al Mundial, i de repent enganxa't a les últimes jornades. Jo penso que fàcil no ha de ser.
Ja.
Per això jo crec que són com dos pressions diferents. A l'Atlético de Madrid ens ho hem estat corrent durant tot l'any, i amb més sort o menys sort, i ara ho podem perdre tot en un partit, o a les últims partits de... falla el porter, feia el defensa, coses que s'havien trobat als altres partits a favor, amb gols, errades de porters i poder aconseguir el gol.
Amb el València sense anar més lluny.
I ara el Barça, en el sentit, hosti, s'ho troba de... amb un partit podem guanyar, és una pressió, jo crec que diferent de pressió, hosti, no heu aprofitat l'última pala que teniu, i l'altre diu, aprofitem. Jo crec que són dues pressions que comparteixo que a l'Atlético li pot afectar més, i més per... si el que li tenen a sobre.
Bueno, és també com el tema de molts madrilenys. L'altre dia ho estava comentant amb un company madrileny que sap que perfectament que la final és difícil, perquè no fotem, l'Atlético ha fet una grandíssima competició a totes les competicions. Va fallar a la Copa del Rei perquè, mira, el van enganxar un dia tonto que el van eliminar, però ha sigut molt, molt, molt solvent en totes les tres competicions i sabia perfectament que és un partit molt difícil, també un partit molt difícil, però tirant de creuen amb l'experiència que té el Madrid en aquest tipus de circumstàncies. Vaja, no sé, crec que això és un pes que juga a favor vostre i a favor del Madrid en el cas de la Champions.
Heu parlat abans del factor psicològic, del factor físic de l'Atlètic de Madrid, encara en aquesta recta final de la temporada. Hi ha un altre factor, Diego Costa, que ahir tampoc va tornar a jugar, sembla que queda reservat per tant per la final del Camp Nou o per la de la Champions, cas similar està patint el Madrid també amb Cristiano Ronaldo, i el Barça. I el Barça, que com dèiem, després de no passar de l'empat amb el Getafe, molts crec que ja intuïem que el que deia ara fa un moment Joan Poquí, l'equip no es pot tornar a endollar si ja estava de vacances o si durant tota la temporada ha estat una mica perdut en la deriva sense tenir molt clar el que fer. Ahir era un partit, com ara deia, que potser alguns ja intuïem que costaria molt sumar els 3 punts, que era un resultat, l'empat, que no havíem de descartar. Finalment, tot i la bona primera meitat, podríem dir, sí, almenys les ganes i l'intent, comences una segona part on tot el que s'ha fet bé a la primera de cop i volta desapareix. I
perquè
casualment ha d'arribar, perdona Joan, el missatge de la banqueta que l'Atlètic de Madrid està perdent per 0 gols a 1 perquè torni la serenor, perquè torni la pausa i perquè torni l'harmonia en el joc del Barça, perquè els primers 15 minuts de la segona part realment són per donar el partit a l'Elx amb un partit d'amunt i avall que l'Elx, un gol, recordem que sí que li anava la vida. Finalment amb l'empat ja en va tenir prou i ja s'ha salvat.
Jo és que crec que el Barça, i aquesta és una prova més, el Barça té, i això és un problema que tinc que anar arrossegant tota la temporada, el Barça no és constant, el Barça no és un equip fiable en el sentit de que als 90 minuts d'un partit serà un equip sòlid. El Barça té en un mateix partit 40 minuts molt bons, després pot tenir 20 de catastròfics i després pot venir 10 minuts més que vagi fent. Aleshores, al Barça això li passa cada partit del Barça, són diferents episodis, té diferents fases.
I això?
I és cert que la primera part de la primera fase de la segona part va ser un desastre.
Uh-huh.
I això és un problema gros perquè el Barça ha perdut els títols que ha perdut fins
Valladolid.
I a Valladolid. Són els dos partits que el Barça ha sigut horrorós de principi a final. Però els partits que per anat perdent han sigut moments. I això és un problema de falta de consistència i de tenir el dipòsit ple.
Ara ho has dit, Joan, el dipòsit, hem de buscar-hi les causes. Potser el problema és la falta de preparació física d'aquest equip. Jo recordo unes declaracions de Pau Tasso, una entrevista quan es fitxa el Tata Martino, en què diu, quan és preguntat sobre la preparació física, que el Tata és partidari del mínim de preparació física, del suficient per aguantar els 90 minuts d'un partit. Però s'ha vist, al llarg de la temporada, que els 90 ja no és que no els aguanti Xavi, és que no els han aguantat la resta. Aquella pressió, aquell fent a la pilota ràpid i desgastar el rival. Recordem que el Barça de Guardiola desgastava el rival. Aquesta, per mi, vaja, era la seva millor arma. El rival arribava a les segones meitats que treia la llengua.
Ho respecto, però el Barça de Guardiola desgastava el rival, però el Barça de Guardiola tenia 24, 25 exacte anys. El Barça actual, Tata
estem demanant
Martino,
de moure la pilota, no de córrer el jugador.
No, però és igual, però la intensitat també es necessita, I el Barça de Tata Martino té 30 anys.
Estic d'acord amb el Jesús.
Clar, és que canvia molt, Vull dir que no van evoluirem tant a Guardiola perquè és una història diferent. Vull dir, els jugadors són els mateixos en general, però no són els mateixos físicament.
Aleshores necessitem una renovació.
Exacte.
Que s'ha retardat.
Que és el que jo també he dit, que és una renovació que s'hauria d'haver fet la temporada, aquesta temporada al començar.
Anar-la fent a poc a poc. Tu la pots anar fent poquet a poquet i no l'hauràs de fer ara sencera. I potser podries haver pogut canviar. L'any passat el Barça només fitxat Neymar. Podries haver canviat un jugador per línia, per exemple. I fa dos anys igual. Fa dos anys va venir el Jordi Alba i no sé si algú més. Aleshores, què has de fer? Doncs poquet a poquet cada any anar-la fent. Com ara, clar, això suposa en alguna vaca sagrada dir-li, escolta, tu o te'n vas o no jugaràs menys, no jugaràs més. I per fer això s'ha de tenir, primera, molta valentia, segona, molta seguretat de que els resultats seran bons, perquè si tu, per exemple, et carregues el Xavi fa un any, i pots dir que el Xavi, com podria dir un altre, i els resultats són dolents, estàs mort, et mataran, però els tiros et cauran per tot arreu. Tenir molta valentia i tenir molt caràcter per aguantar el que sigui, perquè si no, ho tens malament. I és aquestes renovacions sempre són complicades. Estic amb el Jesús, que el problema del Barça és que no ha fet aquesta renovació poquet a poquet.
Però es podia haver, és que es preveia, s'ensumava perfectament aquest final de Lliga del Barça, tenint en compte la passada temporada, que va passar exactament el mateix. I més, si només fitxes a Neymar, vaja, és que amb un sol jugador no fas el revisor, no fas un equip nou.
També de les lesions, que això no hi comptes i et dona encara més a peu les carències.
I després venen les crítiques cap al Tata Martino, que Tata Martino, a veure, té la seva responsabilitat, sobretot amb aquest tram final de la Lliga, però no té la responsabilitat total, perquè ell no podia renovar la plantilla. Ell arriba que està la Lliga a punt de començar, exacte, per les circumstàncies que es donen. Clar, no li pots exigir aquesta responsabilitat.
La culpa no és del Martino,
clar,
està clar.
És evident, ara, la culpa està als despatxos.
Però, vale, no és culpa del Martino, però al llarg de tota la temporada s'ha vist també les carències que té el Tata Martino.
No, sí.
És a dir, evidentment que no és culpa seva. És una persona que va arribar a quasi a l'equip fet, tens això per les circumstàncies que es van donar a l'inici de la temporada. Va intentar fer alguns canvis, el primer va començar a intentar moure fitxa per veure com podia treure els partits, però al final s'ha vist que tàcticament és bastant limitat. És a dir, té una part de diguéssim, de fluixisme, per dir-ho d'alguna manera, que s'assuma amb tota la resta dels jugadors grans i tota la
tasca. Jo estic d'acord que ha demostrat unes carències, però jo també, una teoria que també he anat defendent tota la temporada, vull dir, el Tata Martino ha rebut una pressió extra. Quan intentava al començament, que intentava introduir coses noves, que havien partits que veies que el Barça contraatacava, i era un pecat mortal fer això.
Però
intentava fer coses i és que l'han cohibit també.
Però això és una mica de caràcter, perquè
tu ets entrenador, li falta caràcter.
Tu ets entrenador del Barça i del Madrid, saps que tindràs una pressió extra.
És que han sigut hòsties per tot arreu.
Però dic, si tu ets entrenador del Barça o del Madrid, saps que tindràs una pressió extra respecte als altres equips. Però molt gran, i s'ha de saber assumir i portar. És a dir, ara vindrà Luis Enrique. A priori, no? Si tot va bé...
Home, aquesta setmana s'ha parlat més de Luis Enrique que del partit de l'Elx.
Sí,
però és que passa que ve Luis Enrique i Luis Enrique sap on ve,
Vale, sap on ve, però si les coses no comencen, però si les coses no comencen a anar bé, hi hauran crítiques, lògicament, i veurem com també les jo crec que les sabrà portar millor perquè sap perfectament quin tipus de casa
contestarà les crítiques.
Exacte.
Passarem divertit. Passarem divertit, perquè llavors es feu rodes de premsa calentes.
Tindrem temps de parlar de Luis Enrique si és que finalment fitxa pel Barça. Em sembla que Joan Puquí volia afegir alguna cosa.
No, que Luis Enrique, en la línia del que deia el Jesús, que jo comparteixo bastant, a Luis Enrique se'l respectarà molt més que el Tata Martino. O sigui, el Tata Martino ha estat devorat, i estic d'acord que li ha faltat capacitat per imposar-se, però ha estat devorat per l'entorn i ha estat devorat també pel vestidor, perquè ha entrenat a jugadors molt més grans del que ell és com a entrenador. I això és un problema. És un problema perquè al final els jugadors d'un Barça, d'un Madrid, el que necessiten és un entrenador que tingui molta més personalitat que ells o que hagi sigut només grans que ells com a futbolista. I el Tata Martino ha fallat per aquí. Ara, l'entorn ha sigut molt poc respectuós, perquè tu no pots ser que guanyi 0-4 al Rayo Vallecano, al camp del Rayo, i et fotin bufetades per tot arreu perquè la possessió de pilota ha sigut del 50 o del 51% del Rayo. Això és impresentable. O sigui, no pot ser. Tu no pots anar per la vida amb aquesta falta de cintura i amb aquesta intransigència amb una sèrie de factors. És que al final el Barça no podrà rematar des de fora l'àrea, no podrà xutar des de fora l'àrea, no pot centrar perquè, clar, no pot jugar amb nou. El Barça no pot jugar amb un nou, sembla ser, d'acord amb els dogmes aquests de l'ADN. Home, al final no pots fer res, no pots contractar, no pots jugar a la contra, no pots tirar passades llargues. Escolta, estem tornant bojos tots una mica. Deixem pues, que l'entrenador, en el cas de Tata Martino, que volia incorporar algunes coses noves a la forma de jugar al Barça per buscar variants, i no ha pogut. I estic d'acord que ha sigut perquè al final ell no ha tingut la personalitat per imposar-se. Però ell ha estat devorat, insisteixo, per un entorn que no l'ha respectat massa i per un vestidor al qual ell no s'ha sabut imposar.
Si us sembla, fem un últim comentari del partit d'ahir del Barça i anem a l'Espanyol. Declaracions de Mascherano, un cop acabat el partit, on sembla ser que deixa entreveure una possible sortida del Barça. No sé si des de Mundo Deportivo en tenim alguna última hora.
Bueno, la informació que teníem és que el Mascherano té l'interès del Nàpols, perquè està allà el Rafa Benítez, que ja l'havia tingut també allà al Liverpool, que té molt interès en tenir Mascherano, que hi ha hagut contactes entre el Nàpols i el Barça, però que el Barça no vol que marxi Mascherano. És a dir, al final es tracta de que el Mascherano no seria un dels jugadors que entren dintre del plan Renove del Barça, i el Barça voldria convèncer-lo. És evident que si el jugador pues, vol marxar, al final el Barça acabarà acceptant negociar un traspàs.
Perdona, Joan, no hi entraria, però per altres factors que no serien l'edat, perquè per edat
no,
sí que ho seria.
No, és desgast de aviam, per tot això que estan parlant d'altre de Martino, que és un exemple, i per això que dèieu abans del desgast que significa jugar al Barça o al Madrid, doncs bueno, doncs Mascherano, jo crec que està una mica cansat d'aquesta pressió, i crec que ell seria més feliç jugant amb un club més modest com el Nàpols. Jo crec que, bàsicament, els trets van per aquí.
Anem a un altre club, l'altre club de la ciutat de Barcelona, l'Espanyol, Raúl Orgales. Em sembla que ahir el partit te'l vas perdre.
Sí.
No sé si hagués estat, en tot cas, dels qui van acabar xiulant l'equip o no, més partidari
bueno,
de fins a l'últim moment al costat dels jugadors.
No acostumo a pronunciar-me gaire. Home,
a la ràdio o al camp?
El què?
Va pronunciar-te a la ràdio o al camp? És a dir, no. Reconeixeu davant dels mitjans si xiules l'equip o...
No xiulo l'equip, no xiulo l'equip.
D'acord.
M'indigna i em cabreja, això sí, és evident, però mira, estic bastant calladet normalment.
El punt que necessitava, però nou empat a Cornellà al Prat davant d'un Osasuna que ara mateix és en zona de descens, aquest sí que hi és.
Sí. Al final s'ha aconseguit, no? El punt aquest que tant faltava i tant ha costat, però realment s'entenen perfectament les crítiques que es van veure al final del partit, perquè un altre partit de l'Espanyol que d'aquests bastant infumables de falta d'actitud, ens estem passant gent pel camp, ja ens va bé això i ja està, i s'acaba la Lliga. Ja estan amb el cap de s'acabem aquesta Lliga i fora, i ja veurem què passa. Però vaja, la baixada que ha fet l'Espanyol en aquestes últimes en les últimes jornades és bastant lamentable. Jo em sumo també estic amb l'aficionat que sóc, estic juntament amb l'aficionat que no es poden permetre aquesta desinflada tan gran i aquesta davallada.
Per tenir un contrapunt a l'opinió perica, què us sembla, això precisament que el que apunta el regular, aquesta falta d'actitud, quan seria potser un partit, més l'últim a Cornellà al Prat de la temporada, per jugar alliberat i mirar de fer un bon joc i d'oferir un bon tancament de temporada a l'afició?
Has d'anar a alliberar, al moment que estan empatats, ja està, ens hem tret un pes de sobre, que és la Conselleria de Permanència, i anem fent, però vaja... No t'agrada, com a aficionat no t'agrada que els jugadors...
No, que hi hagi l'ambició d'anar un pas més enllà, d'anar només a buscar, refereixo a aquest gol...
Potser aquest és el problema de l'Espanyol, és no aquest gol, sinó l'ambició. L'ambició és un club que no té cap ambició, des de fa molt temps. No en té cap.
Sí.
Dir, l'ambició és la permanència. Fins que no doni un pas endavant i vulgui fer alguna cosa, no farà res, perquè els mateixos que t'imposen.
Vale, però ara mateix sabem perfectament que tampoc pots fer el pas endavant, perquè tens un seguit de limitacions econòmiques i
socials. Tens un seguit de limitacions econòmiques, però pots treballar per altres aspectes que tampoc es treballen.
L'actitud no és econòmica. L'actitud de cada jugador, crec que...
L'actitud, correcte. Pots treballar a la cantera. O sigui, és que jo parlo, però ja que, no parlo d'una temporada tema, així.
Fa setmanes ho diem, que el tema de cantera es va destrossar i ara s'està intentant reconduir. Evidentment, això no és una cosa que d'un dia per l'altre ja ho arreglis tot.
No, però vull dir que ja fa temps...
I puguis tenir una estructura sòlida com a equip. Si això no s'està tocant ara, doncs has d'assumir, i jo com a perico que sóc, he d'assumir que em tocarà menjar-me anys d'aquests de merda, d'aconseguir la permanència i poca cosa més, perquè és el que toca. Però, per altra banda, dius, estàs content de que, vaja, s'estiguin ficant a treballar en aquest aspecte per començar a fomentar bé la base i fer una estructura sòlida des de baix que pugi, però el mateix no. És el que també...
No hi ha a l'Espanyol una voluntat social de sacsejar l'ambient per canviar la directiva? Perquè la impressió que tinc és que el Collet no el veig massa fort.
El Collet, precisament, abans d'aquest cap de setmana ja veig que potser s'està pensant d'abandonar el vaixell. Home, també fa... Si estàs al capdavant d'aquest club has de també fer un cop de puny sobre la taula i saber i marcar bé les en quina fase està el club ara mateix. És a dir, no pots començar la temporada i dir no, permanència, i després quan veus que l'equip funciona i està tocant a les places europees ho dius per de boca petita, ah, sí, Europa, però després tornes a baixar. No, siguem clars, realistes i les coses clares com han de ser. I ara que he tingut aquesta davallada ja deixo el càrrec i que vingui un altre.
Clar, però el problema és també un club que el que mana de veritat està al darrere, el que té els cèntims i el que mana està al darrere. Va, i el que li preocupa passa. És a veure si pot recuperar la inversió que el seu dia va fer.
En aquest sentit, del que deia ara el Raül, jo l'escoltava l'altre dia en entrevista en una altra casa, una altra emissora catalana, i em va semblar que no hi ha pitjor cosa que un president que estigui condicionat pel que dirà l'entorn.
Quan va arribar a la presidència sabem perfectament, dit malament, que és un titella del llibre. No fotem. I encara sort que en aquell moment el club estava molt malament, el club. Recordem aquella junta d'accionistes que va ser un autèntic drama, que és on va ser vergonyós. És un dels cops que vaig sentir vergonya de ser espanyol per veure l'espectacle tan lamentable que es va viure en aquell moment. Què va passar?
En aquesta casa tenim fins i tot un tall de veu, no?, d'aquella tertúlia.
Sí, no me'l facis buscar.
De tant en tant llancem.
Però què va passar? Ah, l'equip es va salvar, es va tapar d'una miqueta, es va emmascarar, però la resolució que es va donar en aquell moment, que va ser Condal fora, Collet, que era la mateixa junta, l'equip es va salvar, la gent va callar perquè se'n va oblidar del conflicte que hi ha a la directiva.
Però l'alternativa a Collet és el grup de l'Olivero, si no vaig errat. I el que jo pregunto és si aquesta alternativa és bona per l'entitat.
Però aquesta mateixa alternativa ve que va saltar i va fer molt rebombori en el moment aquest, fa un parell d'anys, i ara està com... ha desaparegut, és a dir...
No desaparegut, sé, desaparegut de cara al... És a dir...
Sí, desaparegut de cara al
de cara a la galeria.
Sí, exacte.
Jo no sé si el desencís de l'estadi pues té molt a veure amb aquesta alternativa, no ho sé, pregunto. La impressió que dona és aquesta. I que acabarà produint-se un pacte i que el proper president de l'Espanyol serà Olivero. Jo no sé si és la millor alternativa per l'entitat.
És que hi ha alternativa, insisteixo, quan el que mana, el que té els cèntims, està al darrere? Perquè sempre que es vulgui fer alguna cosa...
Bueno, l'última alternativa que
té la potestat de dir no.
És un pacte entre tots i que bueno, que de donar un mínim suport a l'equip. també estic d'acord amb el que he dit abans, que les possibilitats amb les que competeix l'Espanyol tampoc són per fer un... O sigui, no té una capacitat per construir ara un equip que pugui,
no, no, o sigui,
que pugui cada... anar a Europa i ser competitiu.
O sigui, cada any té un equip nou.
Que és discret, que és humil.
Sí, 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 evidentment, però el problema és aquest. A mi, si se'm treballa des de base i es fa una consistència sòlida de club, vale, endavant, fem-ho. I assumiré el fet de que hi hagin moltes temporades que estarem a... lluitant per permanència i està a mitja taula, vale? Cap problema, però fem-ho bé, perquè a mi fer equips de, perquè ara mateix, mira, quants jugadors estan cedits o que van contractar i marxaran, i què faràs l'any que ve? Un altre cop agafar i començar a cedir jugadors? Potser tens un d'aquests anys que comences a agafar jugadors cedits, et surten molt bé i fas una temporada molt bona, però és com un engany que et fas a tu mateix, perquè no és el teu equip realment. Exacte. Sí, sí. I què? Oh, faràs una temporada molt bé i després què farem? Com tots els casos que han passat de Betis i companyia, a Europa i després a Vall, doncs quasi prefereixo aguantar com estem ara mateix i que es netegi des de baix. Evidentment, lo de clar, jo tampoc entro molt amb el tema de directives i tot això, però evidentment aquí també hi ha un problema que s'ha d'intentar solventar i s'ha de netejar.
Aquest és un tema que podem tractar àmpliament quan acabi la Lliga, un dilluns aquí a aquesta hora també en tertúlia esportiva, com ara la continuïtat d'Aguirre, que sabem que al Raúl no li agrada parlar-ne massa. Hem acabat parlant d'un jugador que podria marxar del Barça, de Mascherano, quan hem parlat de l'Elx Barça, ara que parlem de l'Espanyol Osasuna. Sembla que Capdevila s'acomiadava de l'afició i també
no,
Raúl.
No, sembla, no, es va acomiadar de l'afició.
Tot, sí, sí. No t'indica, no?
Home, ja l'està agraït, que li hem regalat 2 anys. 2 anys que ha vingut aquí a enganyar-nos. I... Oh, no.
Vols dir que dels 34 als 36 ha viscut molt bé.
Quants partits ha jugat aquesta temporada? Pobre home.
No,
pobre noi, no, pobre home. No, no.
Poc, ha jugat poc, és veritat.
No,
ha ajudat als entrenos.
Bé, és un dels referents de fa molts anys de l'Espanyol, com molts d'ells ha tornat a l'Espanyol al cap dels anys, quan ja diguéssim que estava una mica cap a caiguda, i veure què passa, si es retira o se'n va, no sé, a jugar un altre...
Home, jo crec que fa pinta que retira, no?
Sí. Jo també me'n sumo.
Són anys ja, com diem, 36 per Capdevila. Això pel que fa al partit de l'Espanyol d'ahir. Marxeu un moment ara cap a la Premier League, ja que tenim aquí el Mique Molina. Avui encara veig prou somrient, Mique, després de saber sí. que el United el teu equip es queda sense Europa. Sí, em deies Europa. Abans 24 anys
després.
Ni Lliga de Campions ni Real, la UEFA, que es coneix ara com a Europa League. I la Lliga pels altres, pels Citizens.
Pels Cities. Ha sigut una temporada dura, de dir, però bueno, però bastant acceptable en el sentit són els resultats. No has fet res, estic mal joc, mals resultats, doncs la suma de tot fa que no et classifiques a Europa. Vam tindre la possibilitat farà la setmana passada que vaig estar al camp contra el Sunderland i després d'haver punxat el Tottenham, diu, és la nostra, tenim un partit menys, podem guanyar, però no, a casa perdem 0-1. Hem guanyat més partits fora de casa que a casa, on quan Old Trafford era un fortín. I bueno, i a la pregunta que tots teníem entre City i Liverpool, qui preferíem guanyar, qui d'això, en conclave ens vam reunir en aquest sentit i de pensar que potser més el City, perquè creiem que és algo circumstancial, de que els diners ara mateix estan donant relativament resultats, crec que és la quarta lliga que tenen, i una miqueta la desgràcia del Liverpool ho han tingut tot, tipus Atlético Madrid, sembla, ho han donat, han jugat bé, han arribat bons resultats, però de cara al final de la temporada, des de que rellisca el Gerard i que tothom se n'enriu...
Rellisca col·lectiva,
Sí, sí.
Per tant, si això fos un paral·lelisme entre la Lliga Espanyola i la Premier, el Barça hauria d'acabar guanyant.
Hosti, això sembla...
El Joan Puquí no se n'amaga, anava amb el Liverpool...
Anava amb el Liverpool... perquè crec que és... Injust.
Fem les coses, ha fet més mèrit.
No, però és trist que un club, un equip com el Liverpool, un històric, que té 5 copes d'Europa, si no m'equivoco,
sí, sí.
Des de l'any 90 no guanyi la Lliga Anglesa. Crec que és una història trista. I crec que aquest any tenien... és el que ha fet el futbol, pel meu gust, més espectacular, potser no el millor, però sí el més espectacular, sí, sí. I s'ha desinflat de forma lamentable quan aquell partit amb el Chelsea... que el Chelsea és l'equip més rastrer i més ruï. Aleshores, a mi m'ha dolgut. a mi m'ha dolgut. Hi ha un altre motiu, i és que no suporto el senyor Pellegrini. Crec que és un entrenador sobrevalorat, que tot aquest posat d'elegància és mentida, i és un pèssim perdedor, tot i que està acostumat a perdre. Per tant, per tot plegat, jo anava amb el City. I mira, amb el City, perdó, amb el Liverpool.
Amb el Liverpool.
El Liverpool va molt l'actitud quan el Crystal Palace l'empaten al partit. O sigui, 10 minuts al final...
Guanyant 0-3.
Sí, però el mal, aquell dia, el Liverpool, si feia molts gols i el City punxava, l'empataven, o podien aspirar. Ara, el mal, el Liverpool perd la iniciativa el dia que perd 0-2 amb el Chelsea a casa.
La relliscada. Això quedarà tot una miqueta en aquesta imatge.
Sí, d'aquell dia.
Jo em quedo també amb el partit d'entre setmana al United, que es va despedir al Geeks. O sigui, moment històric d'escalfo 3 minuts i surto al camp a jugar. I una miqueta que dient que tornaran, perquè sempre al final fan el d'això i esperant a veure si Van Gaal pot ser la resposta.
A Manchester. Ja en parlarem també del futur de la banqueta del United en properes tertúlies. Ara ens acomiadem. Com sempre, us emplacem a dilluns de la setmana vinent, a les 11:06 aproximadament del matí, farem tertúlia esportiva i aquell dia sabrem ja si la Lliga ha estat blaugrana o ha estat per l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone. El partit dissabte, a les 6 de la tarda, al Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid, dues hores abans, ja no cal que juguin a la mateixa hora perquè ja no hi ha opcions al títol de Lliga pel Madrid, Madrid-Espanyol al Santiago Bernabéu.
A donar la sorpresa.
A donar la sorpresa a Raül i els blaugrana anima l'equip per si pot guanyar la Lliga, el 83è campionat de la Lliga de Futbol Professional. I abans no us oblideu, demà hi ha Copa Catalunya, a Montilivi, a Girona, un quart de vuit, Espanyol, Centre d'Esport Sabadell, i a dos quarts de deu, Barça-Girona.
Podeu fer triplet, Podeu aconseguir el triplet i tot.
Amb la Supercopa Espanyola i...
La Lliga i la Lliga, Copa Catalunya.
I la Copa Catalunya seria la tercera.
Amplada rodona.
Tota la raó del món.
El Tata ja sap que és aquesta copa.
L'hem explicat.
El que haurem de veure és qui la juga, aquesta Copa Catalunya. Quins jugadors surten aquell dia al terreny de joc. Si és el Barça o és el Barça B, que és el que tot apunta.
Tata vestit
de curt. Com ja ha anat passant.
Sí.
Joan Puquí, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta tertúlia. Bon dia.
Ja ens ho repeteixo, va.
Nosaltres encantats. Faltaria més. Jesús Galindo, també cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, es pot acomiadar de Joan Puquí.
Adéu-siau, Joan.
Adéu-siau.
Miquel Molina i Raül Orgales, moltes gràcies. Una pausa i tornem.